sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Bona tarda, amics i amigues. 15 minuts, ara de tarda, tot just després del punt i seguit amb tots vosaltres. El Papa ha rebut avui al Vaticà una família afganesa amb 7 nens i 7 adults. Ha escoltat una veritable història de persecució en un país que després de 20 anys de guerra, com sabeu, ha tornat a caure en mans dels talibans. Els rostres d'aquests cristians són els del dolor per la pèrdua de membres acusats de creure en Jesucrist, senzillament, però també els de l'esperança en un món que pugui tenir aviat molta més llibertat religiosa. Avui comencem mirant cap a Roma i cap a l'Afganistan. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. D'altra banda, el Papa ha recordat aquest matí els diferents actes del seu viatge a Budapest i a Eslovàquia ara fa uns dies, entre els quals ha destacat les trobades amb la comunitat jueva i amb els joves. També us explicarem que la iniciativa 40 dies per la vida, impulsada per un grup de catòlics a Barcelona i en altres ciutats del món, ha començat avui nova campanya. Consisteix en un període, precisament de 40 dies, fins a l'1 de novembre, en què grups de creients pregaran davant de dos centres de la capital catalana on es practiquen avortaments. El bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez, s'ha traslladat a La Palma, on celebra aquest vespre a 8:15 una eucaristia al santuari de la Virgen de las Nieves, per demanar esperança i fortalesa en aquests moments difícils per als veïns d'aquesta illa canària. I avui entrevistarem Enric Termes, prevere de l'Arxidiòcesi de Barcelona i principal responsable de la preparació diocesana del Sínode dels Bisbes, una preparació que començarà ara a l'octubre fins a l'abril vinent. Aquestes i altres informacions una tarda més sense distància fins a 6:45.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
El Papa ha rebut aquest matí al Vaticà una família de 14 afganesos, entre ells 7 nens, que van haver de fugir de Kabul després de ser denunciats davant els talibans perquè practicaven la fe cristiana. Així ho ha informat l'oficina de premsa de la Santa Seu. L'escriptor afganès Ali Eshani, exiliat a Itàlia des dels anys 90, havia donat la veu d'alarma davant de les institucions italianes i del Vaticà després que aquesta família fos descoberta per un veí. Segons el seu relat, un dia uns veïns els van preguntar per què escoltaven música estranya, deien. Explica que després va desaparèixer el pare, creuen que el van segrestar els talibans i van haver d'escapar. Eshani va acabar mobilitzant tots els seus contactes per ajudar-los. Va descobrir que el pare d'aquesta família era cristià quan tenia 8 anys perquè els seus companys d'escola li van preguntar per què no anava a la mesquita. Avui, aquest fill té 38 anys i és advocat a Itàlia. Va fugir de l'Afganistan al costat del seu germà, que va morir durant el viatge després de veure com mataven els seus pares i arrasaven casa seva. Eshani va resumir la història de la seva vida i l'horror que va patir per culpa dels talibans en el llibre Aquesta nit mirem les estrelles, publicat en italià per l'editorial Feltrinelli. Finalment, gràcies a la intervenció del Vaticà, alguns diputats del Parlament italià i la Fundació Catòlica Midhuman, els 14 membres d'aquesta família van poder arribar a l'aeroport internacional Hamid Karzai de Kabul i van pujar un avió que estava custodiat per les autoritats italianes. Actualment és la Fundació Midhuman la que es fa càrrec d'aquestes persones. I a banda d'aquest relat, d'altra banda, el Papa ha recordat aquest matí els diferents actes del seu viatge a Budapest i a Eslovàquia, entre els quals ha destacat les trobades amb la comunitat jueva i amb els joves. En una nova audiència general a l'Aula Pau VI del Vaticà, Francesc ha presentat l'experiència com un signe d'esperança.
Fue una peregrinación de oración, un tiempo de gracia para ir a las raíces de la vida cristiana y una ocasión para renovar la esperanza. La oración comenzó en Budapest en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional con la adoración a Jesús sacramentado y se concluyó con la fiesta de la Virgen Dolorosa en Šaštín, Eslovaquia. El agradecimiento por nuestras raíces cristianas estuvo acompañado del ejemplo de los santos Cirilo y Metodio y otros testigos de la fe que son un modelo para imitar en nuestra misión evangelizadora.
El pontífex, en la mateixa línia, ha recordat sobretot el clima general d'alegria.
He visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de tantas familias, en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los más necesitados. Y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro de esperanza.
Finalment, el bisbe de Roma ha expressat el seu desig que aquest 34è viatge apostòlic, que el va portar primer a Budapest, com sentíem, i després a diverses ciutats eslovaques, tingui efectes positius en el futur. El papa ha invitat tothom a reprendre la idea que el cristià està per servir.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
Canviem de qüestió. La iniciativa 40 dies per la vida, impulsada per un grup de catòlics a Barcelona i en altres ciutats del món, ha començat avui una nova campanya. Després d'haver organitzat una pregària continuada coincidint amb la Quaresma aquest any i els anteriors, davant d'un dels centres on es practiquen avortaments a la capital catalana, els impulsors han fet realitat aquesta setmana i concretament avui l'inici d'un altre període de 40 dies que tindrà continuïtat fins a l'1 de novembre. Es fa davant de dos centres sanitaris aquesta vegada amb la idea de seguir pregant per la vida des de la concepció de l'ésser humà. Victòria Campillo, de l'equip de 40 dies per la vida, ha explicat que els participants tenen gran esperança en els fruits d'aquesta nova experiència.
Aquesta campanya que durarà fins a l'1 de novembre, la festivitat de Tots Sants, doncs hem començat amb molta il·lusió, amb moltes ganes d'aconseguir acabar amb aquesta consciència col·lectiva de la cultura de la mort de la que la nostra societat està imbuïda. Tenim moltes ganes de lluitar contra aquesta tragèdia de l'avortament i defensar la vida dels no nascuts. I a 40 dies per la vida, les armes que fem servir en aquesta lluita són el dejú i l'oració. Però aquesta oració, no individualment, sinó feta d'una manera visible, resant en comunitat davant de les clíniques abortistes al carrer.
Dins la primera jornada d'aquesta nova quarantena, l'Església de la Medalla Miraculosa, al carrer Consell de 100-110 de Barcelona, acollirà aquest vespre, a 9:15, la projecció de la pel·lícula En Planet. L'objectiu és enfortir la sensibilització a favor de la vida en tots els moments. I també us comentem que l'Església està treballant amb gran intensitat per ajudar els afectats per l'erupció volcànica que afecta des de diumenge l'illa Canària de la Palma. Per exemple, Càritas ja ha obert un compte per recollir donatius dins una campanya especial per ajudar les persones més afectades. El bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez, s'ha traslladat a la Palma, on celebrarà aquest vespre a 8:15 una eucaristia al santuari de la Virgen de las Nieves, per demanar esperança i fortalesa en aquests moments difícils per als veïns de l'illa i donar gràcies pels mitjans tècnics i humans que han permès anticipar l'erupció. La celebració comptarà amb la concelebració de diversos preveres. A més, el prelat ha invitat els mateixos sacerdots de la diòcesi a celebrar aquest divendres l'Eucaristia amb la mateixa intenció. En les últimes hores ha estat especialment colpidora la imatge de Domingo Guerra, el rector d'una parròquia de la zona del volcà, a Tajuya, literalment plorant en els moments més durs, com també la de l'evacuació de l'ermita de Todoque, on es van haver de treure missals, crucifixos, imatges, canelobres i, sobretot, el Santíssim per portar-lo a un lloc segur. Això sí, Jesús sacramentat està ara fora de perill.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Sis minuts i seran 6:45. S'acaba de publicar en català el document preparatori per a la propera Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, prevista per a l'octubre de 2023 i que tindrà com a lema per una església sinodal, comunió, participació i missió. Per acompanyar concretament l'organització dels treballs, també s'ha proposat un vademecum metodològic, que estarà també aviat disponible en català. El document preparatori s'ofereix com un servei per al camí sinodal per afavorir la primera fase d'escolta i consulta del poble de Déu a les esglésies particulars, concretament entre aquest mes d'octubre i l'abril vinent. Ens acompanya per parlar-ne Enric Termes, prevere de l'Arquebisbat de Barcelona i coordinador de la preparació diocesana per al Sínode dels Bisbes 2023. Mossèn Enric Termes, bona tarda.
Bona tarda.
Hem de dir que Enric Termes fins ara ha estat rector de la Basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona, també en anys passats havia estat delegat de catequesi i al gener es convertirà, si Déu vol, en nou director de la residència sacerdotal Sant Josep Oriol. Tots són serveis, oi? Serveis diversos.
Sí, 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 aquest és la clau del que intentem viure els capellans. No sempre ens en sortim, però
però segur que ho intenten, i tant.
Això.
Primer de tot, és important situar la particularitat de la propera Assemblea Ordinària General del Sínode dels Bisbes. És una reunió d'unes setmanes, convocada pel Papa, en què es tracten temes generals, normalment cada 3 o 4 anys a nivell mundial, temes que afecten l'Església i el món. La novetat és que el Sant Pare vol que prèviament hi hagi participació de totes les comunitats cristianes a les diferents diòcesis del món. Com es preveu, mossèn Enric Termes, aquest procés participatiu i què aporta el document preparatori?
D'alguna manera ja ho has apuntat, vull dir, en un sínode anterior hi ha hagut alguns elements de consulta, però en aquesta ocasió el Papa ha volgut que el sínode comencés molt des de baix. Al final la reunió sinodal fonamentalment serà dels bisbes, que són els nostres pastors i els que ens acompanyen en el camí de la fe, i tindrà la decisió última, però ha volgut que se senti la veu de tothom des del primer moment. Per això hi haurà com tres fases, una la que tu has apuntat, que serà aquesta fase diocesana, en cada església particular, en cada diòcesi, que comença el dia, bueno, en aquest mes d'octubre i fins al mes d'abril. El curs vinent, per dir-ho d'alguna manera, serà el moment d'assemblees continentals, dels bisbes, de les diverses conferències episcopals, per continents, per contextos culturals, lingüístics, i finalment, a l'octubre del 23, hi haurà la feina pròpiament del sínode, la part deliberativa i final, la Vaticà, si Déu vol.
Sí, efectivament.
Llavors, en aquest camí, la secretaria del sínode anirà donant tot un seguit d'eines perquè ens ajudin en aquest camí. Uh-huh. I per aquesta nostra eina, per al nostre camí, doncs s'ha publicat un document que penso que és molt ric, molt assequible també, de llenguatge i de contingut, amb unes primeres parts que ens conviden sobretot a entrar en el rerefons del que volem treballar. Val? Per una banda, la paraula sínode significa caminar junts, i per això una primera part és aquesta crida a caminar junts. Una segona, de dir l'Església constitutivament és un caminar junts i com una comunitat sinodal i cal recuperar-ho. Una tercera part que proposa dues icones bíbliques per la reflexió, per la pregària, perquè ens puguin ajudar a entrar en aquesta dinàmica, perquè pot ser una clau d'aquest concili, d'aquest sínode, és que la sinodalitat no només la reflexionarem, sinó que fent la reflexió fem sinodalitat. Vull dir, perquè la sinodalitat és aquest caminar plegats, escoltant-nos per descobrir què diu l'esperit a nosaltres.
Està llavors, claríssim.
Proposa dues icones, una, la relació entre Jesús, la multitud i els apòstols, i la doble dinàmica de la conversió de Pere i Corneli, aquest soldat romà, aquest centurió del capítol desè. I finalment hi ha una quarta part, que és més les pistes per la consulta al poble de Déu.
Bé, com que ara no tenim temps, ho deixarem per un altre dia d'aprofundir una miqueta més en aquest interessant llibre, que suposo que es pot adquirir en paper, no?, i es pot consultar.
Està disponible, suposo que bona part de les pàgines web
de les diòcesis. I suposo que les comunitats cristianes esperem que també puguin implicar-se, no?, apuntant-se a aquesta participació i fent la seva. Moltíssimes gràcies, mossèn Enric Termes, coordinador a l'Arxidiòcesi de Barcelona de la preparació diocesana per al Sínode dels Bisbes del 2023. A les altres diòcesis amb seu a Catalunya també hi ha un responsable i un equip.
Sí.
Esperem que tot vagi molt bé a partir de l'octubre. Una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau. I volem acabar avui felicitant el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, perquè celebra avui mateix el 25è aniversari de la seva ordenació episcopal, que va tenir lloc a Saragossa un 22 de setembre de 1996. Recordem que després ha estat bisbe de Barbastre Montsó, administrador d'Osca i Jaca, bisbe de Logroño, Calahorra i La Calzada, i ara ja arcabisbe de Barcelona. Fins aquí, sense distància. Adéu-siau.